Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
S'apropa Sant Jordi i, de fet, es nota que s'apropa també pel que fa a les novetats editorials amb regust sabadellenc. L'escriptor local David Vila i Ros presenta la seva nova novel·la juvenil, Les sabates esblanades, amb il·lustracions de Sílvia Morilla i editat per la Llar del Llibre. Se subtitula Una aventura sabadellenca i és, en efecte, saballut de cap a peus en totes i cadascuna de les seves 90 pàgines. Hi trobareu els principals monuments, personatges, fets i moltes característiques de la ciutat. Un grup de 5 amics recorre el Sabadell de 1919 a la recerca d'un parell de sabates gastades. Si les troben, podran tornar a l'actualitat. Rere la història hi ha una altra història, la del naixement del llibre, lligat a una iniciativa en què 3 escoles de la ciutat van participar al curs passat. Així ho explica Vila a la presentació. El curs 2017-2018, l'Ajuntament em va proposar de participar en el programa Seguint el Fil, una iniciativa d'allò més interessant. Un escriptor de la ciutat escriu el primer capítol d'una història i els alumnes de les escoles que decideixen prendre-hi part la continuen amb 2 capítols més. Aquell curs hi van participar les escoles Miquel Martí Pol, Jesús Salvador i Creu Alta, i quan ens vam trobar amb els mestres i els alumnes per compartir els diversos fils que havien anat escrivint, em van plantejar un repte tan temptador que no hi vaig saber resistir-m'hi. I si continues tu la història? Continuar la història? Reprendre-la on l'havia deixat i escriure'n alguns capítols més? Doncs som-hi, vaig dir-me, i fruit d'aquest suggeriment teniu a les mans Les sabates esblanades, una novel·la juvenil que vol servir per despertar l'interès dels lectors envers la ciutat. Edificis emblemàtics, personatges i esdeveniments històrics, sabadellanquismes, curiositats diverses... En una paraula, Sabadell.
David Vila, bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, pel David parla de Sabadell és molt fàcil, no? És el teu espai, no?
Sí.
Però clar, el que ens sobta d'una banda és... Anem a una novel·la, no? El David havia fet llibres de divulgació, contes...
Sí.
Però anem a una novel·la curta, juvenil, aquestes les sabates esblanades, i a més amb un procés d'elaboració gairebé col·lectiu, que si em permeteu, els oients, hem de recordar que nosaltres vam poder viure també en part,
sí,
en aquell especial del Dia Mundial de la Ràdio, amb aquella radionovel·la, en una part doncs, d'aquesta història que vam fer des del Mercat Central. Per què? Per què tot això, tot el que t'he dit? Per què tots aquests canvis?
Per què tots aquests canvis? Inicialment havia de ser una cosa molt més innocent que tot plegat, no era el que comentava ara al principi, no? Va ser una proposta de l'Ajuntament, escriure un primer capítol d'una història, això sí, amb el compromís que havia de parlar de Sabadell, i a mi com que ja m'agrada parlar de Sabadell, doncs en aquell primer capítol que vaig fer, que havia de ser allò i res més, doncs ja vaig voler fer que els personatges anessin a parar una altra època, i que amb aquesta excusa, per tornar al present, doncs haguessin de recórrer això, edificis, els edificis més emblemàtics que tenim a la ciutat, que n'hi ha uns quants de prou significatius, que coneguessin també alguns personatges importants de la nostra història local, i no només local, sinó història del país, perquè molts han estat d'abast nacional, per dir-ho d'alguna manera, la influència que han tingut. I bé, el que volia bàsicament era això. Però, esclar, al veure la bona rebuda que va tenir per part dels alumnes, que ells van fer la seva pròpia continuació de la història, i després em demanaven que jo fes la meva... Dic, home, escolta, aquí potser podem crear una eina que pogués servir, d'una banda, per les escoles. De fet, el llibre, a la part final, té una guia didàctica, perquè si els mestres de tercer, quart, cinquè de primària, quan treballen a la ciutat, doncs volen tenir un recurs amè, espero que aquesta, vull dir, que el qualifica així, no? La idea és una aventura, aquesta història, però que permet anar coneixent moltes coses de la ciutat, no? I per una altra banda, doncs, ja dic l'aula, per una altra banda... qualsevol persona que vulgui doncs, descobrir algunes cosetes de la ciutat, doncs, a través d'aquesta petita novel·la doncs, les anirà trobant.
Clar, els nanos fan aquestes propostes d'aquestes 3 escoles. Confessa, t'has quedat alguna d'elles o has fet la teva de veritat?
No, he fet la meva de veritat. Seria molt fàcil que m'acusessin de plagi si de cop ara... Bàsicament perquè tots els alumnes
però,
que van participar...
Però clar, ha de ser difícil en el fons, David, perquè tens diferents continuïtats. Segur que alguna d'elles et convencia i t'agradava, no?
Buscar
sí, la
no,
teva...
no, d'agradar-me totes. És a dir, i de fet és una cosa que ja em passa amb els contes. Els meus contes, que és el que escric normalment, no? Contes per adults, microcontes... Sovint em venen lectors i em diuen jo que l'he interpretat d'aquesta manera o aquest jo el continuaria així, perquè el conte és un gènere molt obert, no és com una novel·la que tu l'acabes i dius ah, d'acord, ja he llegit la història, no? Ja l'he entès. El conte no saps ben bé d'on ve ni on va, no? És com una foto d'una part central d'una història. Per tant, estic una mica acostumat a que em continuïn o que em reinterpretin el que faig. I en el cas d'aquest primer capítol que vaig fer, doncs, esclar, em van agradar molt les versions, perquè veies cada escola, eren alumnes de 5è i 6è de primària, com s'anaven cap una banda, cap a l'altra, uns anaven a uns edificis, uns altres, uns altres, feien servir sabadellenquismes, que això sí que ho volia, que fessin servir paraules autòctones de la ciutat, però no, la veritat és que la versió que jo he acabat fent ha estat aquella versió on m'han portat els protagonistes. Jo he deixat que els protagonistes, que són 5 nens, 3 nenes i 2 nens, per ser exactes, em diguessin cap on volien anar. I hem anat recorrent la ciutat amb ells, i ells m'han anat dient cap on...
Això queda molt poètic, David, però els personatges no parlen. És a dir, no, tu havies de tenir una visió, no?
Home, jo més o menys sabia quins edificis volia que sortissin, però a mesura que tu els vas fent caminar per la ciutat, ells van fent i t'adones que... Ells van agafant la seva pròpia personalitat, també, els personatges, a mesura que els vas escrivint, no? I un tira més cap aquí, un vol anar cap allà, i dius, no, ara jo potser havia pensat algun edifici que no acaba sortint, que al final no va sortir perquè em feia la sensació que no era natural que els protagonistes anessin cap allà en aquell moment, no? Per tant, és clar que l'escric jo, el llibre, no? Però és cert que hi ha aquest punt d'una mica a veure on em porten ells, no? I al final no tenia molt clar on seria, perquè han d'anar buscant unes pistes, no? I n'hi ha una que és la decisiva, no? La que els permet, no faré ara un spoiler que diem, però per tornar, ells van a parar l'any 1919, han de tornar al 2019. Allà on havia d'estar la pista decisiva per tornar al 1900, per tornar al 2019, perdó, jo d'entrada no la tenia pensada. El que passa que a mesura que vam anar fent, vaig dir, ah, ja ho sé, on la podem amagar. Per tant, el procés fa la sensació això una miqueta, que a vegades els personatges...
A l'edifici de Ràdio Sabadell, deu ser, no?
Potser sí.
Ah, fixa't, ho haurem de buscar. Enllaces el Sabadell del 1919 amb el Sabadell del 2019. Què hem millorat? Què hem empitjorat? T'ha portat a fer una anàlisi d'això també en base a repassar la història?
Sí, i l'he fet en boca d'un dels personatges històrics que surten en el llibre.
Què és?
Que és Francesc Layret. Val? Jo també he de dir que el llibre no volia que fos un text espès. Val? Estem parlant que és per nanos de 8, 9, 10 anys. Per tant, hi surten tot d'edificis, hi surten tot de personatges, però en cap cas em poso a explicar-los, a descriure'ls en detall. Val? Pugen al campanar de Sant Fèlix, no costa gaire imaginar-s'ho perquè surten a la coberta del llibre, no? Clar que hauria pogut explicar totes les característiques que té aquest campanar, però ja hauria perdut el dinamisme a la història. Per tant, jo ho deixo tot allà mig obert i el lector, o els pares, o els mestres, o qui pugui conduir una mica la lectura d'aquest llibre, doncs que després digui, ai, doncs, vaig a buscar una miqueta
busquin
més
història,
sobre això.
No?
O fins i tot, ho posem a la guia didàctica, vagin a visitar aquests edificis, que es pot fer.
Però va, què hem millorat i amb què hem empitjorat?
Amb què hem millorat? Mira, doncs jo poso en boca de Francesc Layret i ell projecta, no? És l'any 1919, ell no sap que aquells nens venen del 2019 i Francesc Layret, advocat laboralista, d'esquerres, amb una visió, doncs, lògicament idealista i revolucionària del món, ell hi ha un moment que fa una reflexió i diu d'aquí 100 anys segurament hi haurà tota una sèrie de coses que tindrem resoltes, no? I els protagonistes es miren, no? Perquè cap d'aquelles ho està. Per tant... Home, és evident que s'ha avançat moltíssim en molts camps, però hi ha coses que no en sortim, no? Per exemple, l'any 1919, per tant, enguany en commemorem i en celebrem el centenari, es va crear la Colla de Sabadell. Va suposar una revolució cultural brutal, no només a nivell de ciutat, sinó, com deia abans, a nivell de país. Això va posar-hi fi la Guerra Civil, no? És una llàstima que ha passat 100 anys, primer... no haguem estat capaços de donar continuïtat a la revolució cultural que va suposar allò i segon que fins i tot en gran part haguem oblidat el seu llegat i tot el que van fer, no? No és prou conegut a la Colla de Sabadell, ara enguany estan fent moltes iniciatives per reivindicar-los, no? Però cal saber d'on venim per saber cap on hem d'anar, no? I per tant en aquest sentit jo crec que els lectors mateixos es trobaran amb coses que tampoc no voldria aquí, però que els faran reflexionar sobre això, no? Comparar sobre un mateix lloc amb 100 anys de diferència.
Passem pel vapor Boixà de Vell, per la Casa Duran, pel campanar de Sant Fèlix... tots els racons els has revisitat per preparar el llibre?
Sí, alguns no hi he entrat, d'altres sí. El que és molt curiós és que el llibre, ho has dit al principi, està il·lustrat per la Sílvia Morilla, ella no és de Sabadell, ja havíem treballat junts amb algun altre llibre, i el que vaig fer va ser fer-li de guia turístic per Sabadell. És a dir, un cop vaig tenir el llibre escrit... i vaig veure clar que havia d'anar il·lustrat perquè guanyaria molt, seria molt més vistós. Clar, allà algun edifici li sonava, la Torre de l'Aigua, és clar que la coneixia, no? Però d'altres no. I aleshores el que vam fer va ser resseguir la ruta que fan els protagonistes per tota la ciutat. Vam estar una tarda, un parell d'hores voltant per Sabadell, i així, ja fos des de fora o amb algun, doncs, si hi podíem entrar, vam visitar tota la, tota la ciutat que surt en el llibre, no? És a dir, que en el fons també serveix una mica com a guia turística de la ciutat.
Un de les teves dèries, si em permets la paraula, és reivindicar sabadellenquisme.
Sí, i tant, i tant.
Amb aquest llibre vols que els nanos que el llegeixin també reivindiquin el sabadellenquisme?
Sí, d'entrada el títol ja dius Sabates esblanades. Què vol dir això d'esblanades? No? M'ho pregunta molta gent de fora de Sabadell, però m'ho pregunta molta gent de Sabadell. Esblanar unes sabates és quan comprem unes sabates noves, ens fan mal els peus, no? I hem d'anar adaptant-nos-la, no?, al peu a base de caminar. Això és esblanar, no? Per tant, les sabates esblanades són unes sabates que ja han estat adaptades a algun peu, no?, que és el que hauran de resoldre els protagonistes, a uns peus. Per tant, el títol ja és una declaració d'intencions de sapigueu que aquí trobareu paraules que algunes direu, ostres, sí, és veritat, i d'altres potser direu, què vol dir això? Per tant, el que pretengui és, un cop més, tornar a posar al dia aquestes paraules que jo crec que són elements també que ens doten de personalitat a la ciutat, com tots aquests edificis que has comentat.
I tu creus que estem prou orgullosos de Sabadell? Els joves, sobretot, per aquesta...
Jo sempre tinc la sensació que no prou, però alhora quan volto pel país fent xerrades o el que em dedico a fer, jo sempre dic que sóc de Sabadell. I sovint em diuen, ostres, els de Sabadell ho dieu molt que sou de Sabadell. Jo suposo que és perquè no es pensin que som de Terrassa, però tot i així... crec que també hi ha un punt d'orgull, potser fins i tot inconscient, no? Perquè costa trobar gent que et digui, oh sí, Sabadell, no sé, hi ha poblacions que la gent està orgullosa perquè tothom les coneix per algunes coses molt concretes, no?, molt positives, molt vistoses, etcètera, no? Sabadell, d'entrada, sembla que hi ha una mica de complexament, de vegades, entre la gent de, ui, Sabadell, què? Però sí, esclar, Sabadell és Sabadell i en podem estar absolutament orgullosos, no? Hi ha tingut un paper crucial, tant a nivell econòmic com cultural, en el nostre país... I, per tant, jo també vull reivindicar el sabadellenquisme de consciència, no? De dir, endavant, clar que sí.
Doncs el David reivindica el sabadellenquisme i, de fet, en aquest fragment que hem escollit podem precisament escoltar com m'expliques una mica què són això de les sabates esblanades. Són així.
Quan l'home va haver acabat la història, els cinc amics van quedar-se muts, pensatius. Realment eren a l'any 1919? Què volia dir tot allò? I què hem de fer per tornar a la nostra època? Li va preguntar finalment el Jofre. Escolteu-me bé, només ho podreu aconseguir si trobeu les sabates esblanades. Esblanades? Què vol dir esblanades? Va saltar el Joan amb cara de sorpresa. Esblanar és allò que fem amb les sabates noves, Joan. Anar-nos-les posant fins que se'ns adapten bé els peus. Sembla mentida que no sàpigues aquesta paraula tan sabadellenca, li va deixar anar la Maria, enfadada. De quines sabates esblanades parles? Va dir la Berta tot adreçant-se a l'home. D'unes sabates màgiques, unes sabates que han estat esblanades i que només poden anar bé a una persona. Qui se les pugui posar sabrà trobar el camí de tornada i espero que sigui un de vosaltres.
Clar, el que hem descobert aquí al Marc Serrano, allò tot xafardejant, que quan poses esblanar o esblanades, el corrector ens ho assenyala com si estigués malament.
Sí, és que el corrector deu ser de Terrassa. No, clar, passa, les paraules, els localismes, dialectalismes, paraules tan específiques, si poses patador, bueno, patador potser t'ho interpreta de patar, i no ho sé, però tot el que són paraules així molt locals, siguin de Sabadell o siguin de Terrassa o siguin de qualsevol altre lloc, clar, no te la reconeix, no, el corrector.
Ah, doncs això és una feina que s'hauria de fer, no?, des de la institució de les lletres catalanes.
Sí, anar a buscar totes aquestes paraules que són moltíssimes i que els correctors, clar, els correctors agafen l'estàndard, no?, de la llengua amb matisos, no?, i evidentment amplien, però esclar, ens trobem que sí, que l'esblanat ens el marca. També és una manera de que hi hagi un segell sabadellenc en el full que tenim a davant en blanc quan hi ha una paraula subratllada, si tota la resta el tens bé, esperem que sí, no hi hagi cap altra falta, quan te'n marca una dius Sabadell.
Escolta, i això del títol de Sabates Esblanades, dius que te'l va suggerir la Marina Vila?
Sí, la meva filla gran, sí. Sí, sí, sí. Un dia em va dir... Sí, és que nosaltres fem servir bastant sabadellenquismes, com pots comprendre.
A casa teva, i... si no parles amb sabadellenquisme, no
t'entenem.
No sopes, no?
Exacte. I sí, un dia em va dir... Has d'escriure un conte, em va dir, que es digui Les Sabates Esblanades. I em va agradar el títol. I a mi em costa molt posar títols, em costa molt. És a dir, jo a vegades vaig escrivint els contes i després tinc una feinada descomunal a posar títols als contes que he escrit. I en aquest cas, quan em van proposar la història, vaig dir, ostres, i si faig alguna cosa amb unes sabates? I mira, a partir d'aquí vaig...
És a dir, tenies el títol abans de tenir el text, pràcticament.
Sí, sí, sí.
David, s'acosta Sant Jordi, entenc que intentareu presentar i portar el llibre arreu, especialment a Sabadell, el dia de Sant Jordi. És un altre Sant Jordi en què tens alguna cosa sota el braç, normalment acostumes a tenir coses per presentar-nos, però el fet de que sigui una novel·la fa que ho visquis diferent?
Sí, és diferent. Sí, sempre fa molta il·lusió, no?, qualsevol llibre que publiques, i més sí, que normalment no he tingut l'habilitat comercial de fer-los caure pels vols de Sant Jordi, en algun cas sí. I aquest sí que justament ha anat a parar cap a aquestes dates. Demà el presentem a la Llar del Llibre, demà a la tarda, a les 7 de la tarda, i bé, em fa il·lusió perquè és un llibre... Sí, és la primera, diguem, novel·leta que faig, no?, que surto dels altres gèneres que he treballat normalment, de poesia, assaig, contes... I també el fet que sigui tan sabadellenc, poder-ho fer amb la Sílvia, que és la il·lustradora, que ens entenem molt bé i de seguida ens emboliquem a fer coses relacionades amb el llibre, no? De fet, jo voldria animar, aprofitant que la gent vingui demà a la Llar del Llibre, perquè la volem fer grossa, no?, una miqueta a partir del llibre. No serà una presentació de dues persones assegudes explicant de què va el llibre, sinó que volem que tot plegat sigui més participatiu.
Doncs aquesta proposta, aquest Les Sabates Esblanades. Per cert, altres projectes que tinguis sota el braç i que ens puguis explicar?
Estic preparant, a mi m'agrada molt explicar contes, ja ho sabeu, i sempre també el que em ve més de gust sempre és barrejar disciplines, no? He barrejat el conte amb la fotografia, amb la música, amb el teatre, i ara el teatre dansa doncs m'està traient molt.
Teatre dansa,
i no vull anar cap més pista. Sí, home, de fet el cap de setmana passat vaig estar ballant al Teatre del Sol i amb una obra de teatre, és a dir, que ara ja havent ballat a l'escenari, bé... Ja ho anirem veient, però estem treballant amb una companya, amb la Laia Vila, una bona amiga, un espectacle d'això, de literatura, teatre, dansa, una miqueta de tot. És a dir, que ja ho veurem.
I deies que t'agrada també relacionar llengua i música, que de fet sempre van una mica l'una al voltant de l'altra. David, gràcies per haver vingut. Exacte. I és un espectacle, o més que un espectacle, un exercici que us proposem ara al matí. Amb aquesta cançó que hem escollit dels Amics de les Arts, no sé si la coneixes, que es diu Carnaval...
Mm-hmm.
La coneixes, David? Perquè a vegades les paraules també es poden disfressar i ens poden voler dir una altra
Exacte.
Cosa. Que soni aquest Carnaval dels Amics de les Arts.
Molt bé.
Parche, no el deixen entrar. ets un barbarisme, et fots i a callar. Passeja per fora, veu quatre pegats, es fa una disfressa i s'intenta colar. El company palíndrom fa un any va destacar per d'una disfressa estranya a matar. Em dic cita la lati, no veieu que bo que és, però aquest any no es complica i tots l'hem entès. Vesteix monosíl·lab, avui estiu Pep. Em balla la porta, va trobar patró. El pany que ho intenta, però quin nyap, Déu-n'hi-do. Carai, la llumeta s'abraça amb el pal. No em digueu llumeta, avui sóc un fanal. No em digueu llumeta, avui sóc un fanal. Que coses ens facin els dies més dolços, no tant que semblés. L'endemà t'aixeques, cansat però content, un diumenge s'afronta, poc a poc i anar fent. Et mires al diccionari i tornes a ser tu, i creus que és injust, però no ho dius a ningú. I creus que és injust, però no ho dius a ningú. I creus que és injust, però no ho dius a ningú. I creus que és injust, però no ho dius a ningú.